L'informatiu del migdia.
Una quarantena de persones participen en el Tomb per la Història d'aquest cap de setmana. És dilluns 27 de gener, el Centre d'Estudis va centrar la seva proposta en els fets ocorreguts entre 1931 i 39 a la vila, amb l'objectiu d'acabar amb el silenci que envolta la Segona República i la Guerra Civil. De seguida us ampliem aquesta informació, abans altres titulars. Ja estan a la venda els tiquets per a la calçotada popular que Comerç Castellà ha organitzat per diumenge a la plaça del Mirador. Recta final a les excavacions que s'estan duent a terme al jaciment de Castellavell. I la previsió meteorològica, cel cobert o molt ennuvolat, s'esperen precipitacions. Recordem que Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Ventcat per previsió de vent fort avui i fins demà a les 6 del matí. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. D'aquí 6 anys serà el centenari de la proclamació de la Segona República Espanyola i d'aquí 11 del cop d'estat de 1936 que va marcar l'inici de la guerra. Això vol dir que en poc més d'una dècada ja no quedarà cap testimoni viu a qui preguntar directament sobre aquells fets transcendentals que van marcar el que som avui dia com a individus i com a societat. Amb ells moriran tantes i tantes històries que no s'han explicat i que no s'han compartit. Per aquest motiu és tan important crear i preservar la memòria col·lectiva amb propostes com la que ho va organitzar i al Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Un tomb per la història centrat en aquesta ocasió en el període comprès entre 1931 i 1939, és a dir, entre la proclamació de la Segona República, el cop militar del 36 i la fi de la Guerra Civil l'any 39 a la imposició de la dictadura de Franco. El recorregut realitzat amb el guiatge de diversos experts es va iniciar en el Saló de Plens de l'antic Ajuntament al carrer Major, on l'historiador Llorenç Genescà va recordar que el de la Guerra d'Espanya, com defensa ell anomenar el succés, és un tema que ha costat molt poder-ne parlar.
Perquè és una memòria que, per una banda, necessitem recuperar en el sentit que encara hi ha coses per saber. La majoria, diria que totes les famílies que vivien al municipi, que fos en aquest cas Castellà, en aquella època, tenen part de memòria familiar, records i vivències que tenen a veure amb això, i per tant és important reconstruir-ho per reconstruir bé aquest període, i després necessitem també donar-ho a conèixer, difondre-ho, perquè, com dèiem fa un moment, no falta la veritat, és a dir, continuar explicant què és el que va passar amb els seus clars i els seus obscurs.
I encara va afegir un motiu més, evitar el blanquejament del franquisme que darrerament estan realitzant alguns historiadors.
Vivim uns moments on la dreta, molts llocs, l'extrema dreta, a molts llocs del món està governant o intenta governar. I una de les coses que passa, jo crec que en el context de l'estat espanyol, és que hi ha un blanquejament cada vegada més important del que va ser i va suposar el franquisme. I s'està faltant a la veritat, és a dir, s'han de dir les coses molt clares. El que comentàvem abans, per exemple, de l'atur zero. Doncs l'atur zero es va aconseguir amb una immigració brutal que va suposar més de 2 milions de persones que van haver d'emigrar a Alemanya, a Suïssa, a França, per poder treballar. O que les dones, evidentment, que estaven subjectes a l'autorització d'un marit per poder fer qualsevol cosa, però també per treballar, i per tant hi havia moltes que per primera vegada en la història estaven tancades a casa i no podien treballar.
El recorregut va seguir fins a l'escola pública Emil Carles Tolrà, on s'hi esperava el catedràtic jubilat i investigador castellarenc Benjamí Benedicto, qui va parlar del cost humà a Castellà. 75 persones van morir víctimes de la República i de la Guerra Civil, 7 per la repressió republicana i la resta per la guerra. La majoria d'ells van ser soldats, 57, i van morir principalment a les batalles de Belchite, Segre i Ebre, però també durant la retirada. En aquest emplaçament, els assistents van poder observar una curiositat. Sobre la porta de l'escola encara es pot veure un escut de la República, un fet bastant insòlit avui dia. Una de les participants, Carme Puig, va ser-hi alumna.
Jo vaig tenir, vaig entrar que tenia 5 anys fins que vaig tenir 14 i vaig sortir amb 14 anys per anar a treballar a la Torre. Encara era separada, sí? De nens i nenes, sí. Home, i tant, perquè així jo moltes coses no les conec, vull dir, i així d'aquesta manera aprens coses, saps coses, perquè tu, quan jo era petita, tu no podies preguntar res, ni t'explicaven res, ni se'n parlava de tot això. I a mi m'agrada saber-ho.
Després de dues parades, una al carrer Passeig 35 davant la Casa Peric i una segona a la Biblioteca Antoni Tort per parlar del conflicte agrari, el grup es va aturar al voltant de l'escultura per la recuperació de la memòria històrica instal·lada a la plaça del Mirador. En aquest indret, on també s'hi ha col·locades 5 plaques Stolperstein, en record als 5 castellarencs deportats a camps de concentració, la filòloga, doctora i professora Montse Gatell va parlar sobre exilis, deportacions i sobretot de memòria col·lectiva. L'itinerari es va nodrir d'altres anècdotes com la que va explicar la historiadora Gemma Peric sobre el forner d'aleshores del Fort Sant Jordi, Leandre Muntada, qui va estar amagat durant 24 setmanes al forat de sota de l'escala.
Va ser l'1 de març del 38 que el van cridar Quintes i ell com uns 3 dies abans es va amagar perquè la gent pensés que doncs, havia marxat a un altre lloc. La seva dona va dir que el que havia estat és buscant una plaça de forner, però en realitat doncs, això es va amagar i ningú de la seva família ho sabia. Després ell doncs, es va estar amagat, es va muntar aquest amagatall al sota escala a darrere de la llenya. S'hi va portar paper, llapis, per això va escriure el dietari, per tantes hores que estaven allà, va escriure el dietari i després també es va portar un llibre de la història d'Espanya i després, sobretot, que suposo que tant ell com tothom tenia el pressentiment i de que això duraria poc i, per tant, doncs, duraria poc estant allà. Bàsicament el que volia era estalviar-se en el front. Va estar 24 setmanes, crec que va ser, des de l'1 de març fins al 1 d'agost.
L'itinerari d'ahir va acabar als jardins del Palau Tolrà.
L'informatiu del migdia.
Més qüestions a l'informatiu. Comerç Castellà ja ho té tot a punt per a la calçotada popular d'aquest diumenge 2 de febrer a la plaça del Mirador entre les 10 i les 5 de la tarda. A l'acte organitzat per Comerç Castellà hi col·laboren l'Ajuntament, Andreví Pastissers i el Fort Valero. Hi participen també Bistró 21, Bruna Burger, la Furgoteca La Capritxosa i la Taverna del Gall i la Gallina. Ens ho explica tot plegat Jordi Rius.
El menú de calçotada per a dues persones que costa 30 euros inclou calçots i salsa, graellada de carn, botifarra i mongetes del ganxet, xoriço, cansalada, botifarró i cuixa sencera de pollastre, pa i dues begudes, pitet, guants i estris. També es poden adquirir per separat en forma de prebenda els plats que formen el menú de calçotada. Una de les participants, Estefania Millán, de La Capritxosa, explica com està pensada la logística per aquest diumenge.
Jo a les 7:30-8 tenim intenció ja d'estar ahí començant a donar-li canya al calçot que ha d'encendre foc abans. Nosaltres fem el xoriço, la morcilla i la cansalada. Ens ubicarem, primer està el calçot, em sembla, després està el pollastre, després estem nosaltres i després està la botifarra i la mongeta. Pues la idea és, crec, si no m'equivoco, que vagin amb safates i postres. Després cadascú té un postre també, que ja això ja libre elecció. Ja. Nosaltres tindrem melimato, que em pensa que pot ser algú que també estigui bé, i menú infantil. Clar, nosaltres farem patates fregides de les nostres, Frankfurt o nuggets.
Els tiquets ja es poden adquirir en forma de prebenda fins al 29 de gener a Bistró 21, Bruna Burger, la Furgoteca La Capritxosa i la Taverna del Gall i la Gallina. També es pot comprar en forma de prebenda extra de racions i més plats a part del menú calçotada, però que s'hauran d'aquests de comprar el mateix dia. Per Millán, la calçotada és una magnífica oportunitat per fer poble.
Trobo que això de la calçotada és algo molt guai, no? Per què no participar? Serà un caos? Ja ho veurem, però a mi m'agrada, igual que el Corretruit, que el corre... Jo aquest any penso apuntar-me... Bueno, pensem apuntar-nos a tot el que puguem, perquè al final pues, fas poble i fa caliu, no?
A part de l'oferta gastronòmica, hi ha tota una programació amb participació d'entitats del municipi. Així, a partir de les 11 hi haurà una ballada de bastoners i a 11:15 una de gitanes. Al llarg del matí hi haurà la participació d'altres entitats del municipi. També hi haurà un concurs de porró de 20 litres a partir de 12:15 amb un premi de 5 vals de 10 euros per bescanviar els restaurants participants a la calçotada, un carro de Comerç Castellà i un porró. Entre les 12 i les 5 de la tarda hi haurà vermut musical i amenització amb el DJ Pipero.
L'informatiu del migdia.
El jaciment de Castellavell ha estat objecte durant els darrers mesos d'una campanya d'intervenció arqueològica executada en dues fases que s'han centrat en l'exterior de l'església romànica i que es preveu que finalitzi aquesta setmana. Aquestes actuacions han permès descobrir les restes del Mas de la Rectoria, datada entre els segles XIII i XV i situada al costat sud, i també diversos enterraments antropomorfs i sitges al sector nord de la Sagrera d'època al medieval, que és l'espai que envolta l'església. L'arqueòleg Jordi Roig, responsable del projecte, recorda que aquesta és la continuïtat a les excavacions dels anys 2000 i 2001.
En aquell moment, 2000-2001, es va iniciar aquest projecte, que era aquest doncs, d'anar-hi fent excavacions cada any, però va i resulta que després del 2002 queden aturades. Tot allò doncs, es va tornar a tapar i ja està. I va quedar una mica en l'oblit fins ara aquest 2024, que s'han reiniciat.
El projecte, que posa en valor un patrimoni històric únic, ha anat a càrrec de l'empresa Arrago. S'ha impulsat conjuntament entre el Centre d'Estudis Castellà, Arxiu d'Història i l'Ajuntament, i s'ha dut a terme gràcies a l'acord per l'aprovació dels pressupostos entre l'equip de govern i el grup municipal de Junts per Castellà. Escoltem per què és tan important aquest jaciment.
El jaciment de Castellavell i conjunt patrimonial alhora, arquitectònic, perquè també té tot l'edifici de l'església amb les seves fases, que és un conjunt monumental únic, ja a nivell d'arquitectura medieval. Resulta que tota l'esplanada, tot l'altiplà de Castellavell és un jaciment arqueològic excepcional, tant a nivell de superfície, estat de conservació i cronologia. Correspon a un assentament al medieval d'època carolíngia, d'aquests poblats inicials del moment d'organització de la Catalunya Vella, després de la conquesta islàmica, etc., de la zona del Vallès. I a dalt d'aquest turó s'hi va assentar un poblament d'aquest tipus. Defensiu alhora, que consisteix doncs, en cases, cabanes, ferreries, tallers, empalissades, proteccions, que ocupa tota l'extensió.
L'expert especifica què passa després de trobar restes arqueològiques en un indret concret.
Depèn després de la qualitat de les restes, es fa una cosa o es fa una altra. El projecte d'obra contempla o pot contemplar la integració de les restes arqueològiques doncs, en el subsol o en algun punt, o si no, es fa el seu desmuntatge absolut, que és lo habitual, cuidado. Vull dir que ha de ser que aparegui alguna cosa molt rellevant, com perquè no es materialitzi el projecte d'obra que allà s'hi va fer, sigui un aparcament subterrani, sigui una nau industrial, etc. Vull dir, l'exemple tenim aquí a Castellà, el 2005, l'aparcament subterrani famós de la plaça Major. Allà va sortir un jaciment romà, visigot, neolític, de primer ordre. Bé, doncs no hi ha res, està tot desmuntat, hi ha un aparcament subterrani de dues plantes.
La intervenció també ha confirmat que l'espai entre l'església i la rectoria funcionava com a plaça i cementiri, que va estar operatiu fins al segle XVIII, quan l'església parroquial es trasllada a l'altre costat del riu. Les excavacions, que han tingut una durada de 6 setmanes, han inclòs tasques de neteja, retirada de terres, documentació gràfica i topogràfica amb tecnologia làser, així com la recuperació i anàlisi de materials arqueològics, i es clouran també amb la redacció d'un informe tècnic que aportarà més dades per aprofundir en la història de Castellavell.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El Centre Feliuent Cultural i Recreatiu va acollir dissabte a la nit un concert de la banda de música folk americà Wild Rosemary, formada per Sílvia Segura, Oriol Vicente i Davis Zor. Com ja comença a ser habitual, el centre va omplir-se de gom a gom per gaudir d'una sessió de bona música en directe. La banda va fer covers de temes més o menys coneguts, l'americana music, el dark i propostes més modernes. L'ambient distès, la qualitat musical i la passió del grup va convertir la nit en una vetllada exitosa. L'Institut Escola Sant Esteve commemora aquest 2025 els seus 50 anys d'història. Aquest aniversari rodó ha fet que des del centre es promoguin activitats. En el cas dels alumnes de tercer d'ESO, del centre han començat a treballar aprenentatges lligats a la ràdio que serviran per crear diversos podcasts relacionats amb el mig segle de vida. Com a inici d'aquest itinerari, la 60ena d'estudiants de tercer d'ESO del centre van fer divendres passat una matinal sencera a Ràdio Castellà per conèixer el funcionament de l'emissora i també prendre contacte amb la locució. De fet, tres de les estudiants van poder participar en directe aquí a l'informatiu de l'emissora municipal. Ara aniran treballant en l'elaboració dels seus podcasts i a mitjans d'abril es farà un programa en video streaming en directe des del Sant Esteve en col·laboració amb l'Actual i Ràdio Castellà.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana instal·lada en una casa aïllada de Vacarisses que estava ocupada. En un operatiu desplegat dijous, la policia va trobar 880 plantes en estat de floració avançat, així com tota la infraestructura per garantir-ne el creixement. L'entrada es va fer per ordre judicial en el marc d'una investigació iniciada al novembre. Dins la casa, la policia va trobar dos joves de 25 i 27 anys. Van quedar arrestats per un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues, per defraudació de fluid elèctric i per ocupació d'immoble. L'estrena de l'òpera participativa Push aquest diumenge al Teatre La Faràndula de Sabadell ha posat el punt i final als actes de la ciutat vallesana com a capitalitat de la cultura catalana 2024. L'obra del compositor britànic Howard Moody s'ha estrenat en català en una producció de la Fundació Òpera a Catalunya i l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'òpera narra la història del pianista belga i supervivent de l'Holocaust Simon Grunowski, present al teatre aquest diumenge al matí. De fet, la data de l'estrena s'ha fet coincidir amb el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Sobre l'escenari, un total de 154 persones, entre elles 130 cantaires de 4 corals de la ciutat. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 27 de gener. Ens acomiadam els que us hem acompanyat durant aquests minuts. Adrià Tirado, el control tècnic, Jordi Rius, a la redacció també la locució i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Que acabeu de passar una molt bona tarda.